entre els mesos d'abril i juny se'n varen dur a terme 245 a tot l'arxipèlag. Amb aquest punt arribam a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que avui passa per Tèntol, Miquel Àngel Lleuger, amb dos llibres nous. La nova versió en català actual en vers i en l'original occità de Faula, de Guillem de Torroella, titulada Un mallorquí a la cort del rei Artús, i l'altre és un díptic de la balena.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Amb aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho feim en Marga Cifra, que continua aquí amb nosaltres al control tècnic, i avui tenim la companyia del filòleg, poeta, escriptor i traductor, Miquel Àngel Lleuger.
Díptic de la balena, que acaba d'editar Anciola, recupera dos episodis en la vida d'infant de Lleuger. El terratrèmol que va colpir Nicaragua el 1972 amb més de 10.000 morts i que havia de dur, de fet, infants a Palma, i la família de Lleuger n'havia d'acollir. Però també recupera el dia que va arribar una balena morta a la platja de la colònia Sant Pere el gener de 1976. L'altra novetat del poeta i traductor de ciutat és la faula. El llibre de cavalleria escrit i protagonitzat per Guillem de Torroella de Bes el 1370 i que ara ha recuperat nova editorial Moll en una versió bilingüe, en català actual, però que manté la forma rítmica del vers, i en l'original occità, però ple de catalanismes. Ens endinsa en el món rondellístic que conté, a Santa Lora, una metàfora política que ara coneixerem, perquè ara ens endinsam.
En profunditat.
I ha vingut aquí als estudis d'Iveta Ràdio Miquel Àngel Lleuger. Com anam? Benvingut.
Gràcies, molt bé.
I aprofitant la benentesa que teniu dues novetats literàries.
Sí, una d'autor i una de traductor, però sí, ha coincidit.
Ha coincidit, sí. Clar, una més d'autoria, més casos així també més, que mos toquen més de prop, més personal.
Sí.
I la faula, que és aquest llibre de Guillem de Torroella. Crec que poden fer dues entrevistes,
sí,
Celestí.
Sí, directament.
Començarem per díptic de sa ballena, si te sembla bé, que és aquesta part més personal.
Que ja dura estona, eh? Podrien ser dues entrevistes a part, però les obren dues en una.
I no, llavors,
com feseu vosaltres?
De sa faula de Guillem de Torroella. I de Miquel Àngel Lleuger escriu a díptic de la balena dues històries. Per una banda, una en la qual la família de Miquel Àngel Lleuger esperava un nin de Nicaragua.
Sí, l'any, a final del 72, per Nadal del 72, hi va haver un terratrèmol a Managua, i jo llavors tenia 9 anys, molt a prop de complir 10. I allò me va colpir molt, i el que conta aquest relat, que és un relat de memòria personal d'infantesa, però en el mateix temps un episodi curiós de la nostra història local, de la història de Palma, en aquest cas, i d'això que conta és que l'Ajuntament de Palma va enviar un avió a Managua a recollir 100 nins perquè passassin aquí uns mesos, 3 mesos, amb famílies de Palma, suposadament per superar xoc i per tenir uns mesos de tranquil·litat després d'aquest d'aquell trauma. La meva família era una sèrie de puntades, però no va anar bé al final.
No, me va agradar, diu, mon pare va anar a l'aeroport a cercar aquest nin, nosaltres tens germans.
Sí, sí, nosaltres esperàvem i no va arribar.
Esperàveu que vostre i va dir no ha arribat.
Bueno, va passar que una vegada va arribar aquell avió allà, allò era el temps del règim de Somoza, que era una dictadura molt feroge d'uns de Somoza, perquè són un clan, els Somoza, era una dictadura molt feroge a Nicaragua, i una vegada va arribar que ells varen decidir que ells, vull dir, les autoritats decidien quins nins hi anaven, i no hi van anar els més necessitats, ni els que corresponien al perfil que és estat és lògic, sinó que van venir fills de famílies afins en el règim, per dir-ho així. Això és el que va passar. I aquesta és una història d'això, és una història d'aquest episodi, però també de vivència de com tot això ho viu un infant de 9 anys, que estava il·lusionat amb aquella acollida, perquè aquestes coses li atraien, i que se'n dona compte moltes coses. Se'n dona compte d'una banda que la terra se pot tremolar i matar milers de persones, i també se'n donen compte de cop de fets que tenen a veure en les dictadures i en... un episodi d'aquells que te queden en els temps.
I per què creus que has arrossegat aquest episodi des de 9 anys i ara l'has duit a...
Precisament per això, perquè és una cosa que dic que en el llibre, que acabo de dir ara una mica, no? Que de cop un infant s'adona de que la naturalesa pot ser absolutament cruel. I això és una mica un xoc per un infant que ha crescut amb una infantesa plàcida i còmoda i benigna, la veritat, no? Aleshores, donar-se compte de que la vida és molt més dura, per dir-ho així, i se planteja per què passa això. I en aquest relat tot això s'hi mescla. Després fa referència... clar, això no són relats periodístics, no són literaris, i fa venir autors que també han parlat d'aquest tema, de lo que sigui el problema del mal, perquè existeix el mal en el món, i fa una mica una composició en tots aquests temes.
És que aquell terratrèmol, ho expliques en aquest relat, va ser devastador perquè varen morir 10.000 persones.
Sí, el que diu és que... Bé, estrictament parlant, amb escala de Richter, no ha estat dels més terribles, però en conseqüències humanes ho va ser molt, perquè supos que eren assentaments molt, molt fràgils, sí. I va ser molt, molt devastador. Però bé, n'hi ha hagut d'altres, el que passa és que aquell és el que està situat en aquest moment de la meva infància, des de 10 anys, que a més va tenir aquesta història associada de l'infant que havia de venir i no va venir, i per això va tenir un impacte en aquell infant, i per això 50 anys després, o 60 anys després, quasi, en aquest cas,
el
record.
Escriure...
El record, bueno, 60, 55, posem.
Clar, també comentaves tot això de règim de Somoza. Clar, tu en aquella edat tampoc no devies ser molt conscient de què significava tot això.
Clar. Per això també això va ser una experiència d'impacte en diversos sentits, en aquest sentit de que la vida podia ser molt cruel, o la naturalesa, fins i tot, podia ser molt cruel, i en aquest sentit, diguem, entre cometes, polític, per dir-ho així.
I en aquesta narrativa de memòria personal i col·lectiva arriba aquest segon episodi de la qual n'és objecte aquest llibre, aquest díptic de la balena, que precisament és aquella balena que va arribar morta a la colònia Sant Pere el gener de 1976.
Sí, sí, sí.
Just
abans de les festes de Sant Antoni, perquè el tapes que siguin d'allà, Sant Antoni és una religió, jo crec que és més important que Nadal i qualsevol cosa, sí. I dos dies abans de Sant Antoni va arribar aquesta balena a la colònia, i la peripècia de lo que succeeix és molt curiosa, perquè aquesta balena primer no saben com l'han de treure, l'aconsegueixen treure-se d'una manera rocambolesca, després se baralen l'oceanogràfic i el poble per la propietat de la balena, després no saben com l'han de manejar, ni que volen aprofitar la carn, però no ho saben fer, no ha cultura d'aprofitar la carn d'una balena. I allò comença a pudir. Clar, com que put, no queda més remei que tornar-la a tirar la mà la torna, bé, etcètera, etcètera.
Clar, va ser tot un xou.
Qui ho llegeix, qui ja s'ho trobarà.
De 1976.
Sí, és el 76.
I tu què fas allà?
Bé, jo feia el que van fer molt de mallorquins, que és anar a veure la balena, perquè això va ser un petit esdeveniment. Vull dir, la gent d'Artà que jo he xerrat, és que recordo que hi va haver un col·lapse, sobretot el cap de setmana, clar, això crec que havia arribat un dijous, un divendres, i el cap de setmana era un col·lapse que se va omplir de curiosos que volien anar a veure aquesta balena. I jo me va quedar, així com me va quedar la història de terratrèmol, me va quedar record de la visita en aquesta...
I on estava? A la platja de
Sacanova? Just davant del Mollet, allà on era el Club Nàutic, era més petit, just allà davant del Club Nàutic de la Colònia Sant Pere, hi havia aquella còrpora de 7 metres i no sé quantes tones, allà...
I tu, Miquel Àngel, d'aquest episodi, d'aquesta arribada de la balena, ja hi havies escrit un poema.
Bé, és que aquest relat... dic el mateix que dic l'altre. Jo no he intentat fer una reconstrucció periodística que se podria fer i faria interessant, però caldria entrevistar molta més gent, etc, etc. Jo he fet aquí una construcció literària. I aleshores aquesta balena per jo és una balena que vaig veure en els 12 anys, sí. 12, però que sobre la qual després quan vaig començar a tenir idea que jo m'agradaria escriure, vaig voler escriure contes que no vaig arribar a fer, més endavant vaig fer un poema. I és una mica recompte com aquesta balena l'ha tinguda sempre rodant en el record i per algun motiu.
Que tu ja eres un lector en 12 anys?
En 12 anys no tant, però el que compta és que jo quan tenia 12 anys m'agradaven molt els animals i tenia clar que m'havia de dedicar a estudiar els animals. I després hi ha un moment que allò canvia i que m'agrada més llegir i escriure històries, etc. No? Però aquell jove que vol escriure històries també se fa la idea que ha d'escriure les històries d'aquella balena. Això, coses...
És a dir, que ja el duies de dins de fa molt d'anys.
Sí, sí, sí.
I ara ha arribat.
I en certa manera és moment d'escriure la balena. La veritat que hi ha un poema de fa 10 anys que en parla, però el moment d'escriure una mica en profunditat sobre la balena ha arribat també 50 anys més tard. Sí. Ara és gener. Se compliran 50 anys de quan va arribar.
Clar, i en parles des de diferents veus, des d'aquell infant, passant per...
per el jove que em volia escriure contes...
Per el jove Miquel Àngel Lluger, fins a arribar a sa veu d'ara.
En aquest seixentí que diu que reconstrueix tot aquest recorregut que ha tingut sa balena per sa meva memòria. I en el mateix temps hi mescla episodis de ficció, vull dir... A lo millor és una construcció literària una mica més, no sé si més complet o més estranya que el primer, però bueno, jo he intentat que sigui una cosa que se llegeixi bé.
A veure, que és un episodi que la gent d'aquelles contrades ho recorda perfectament, perquè clar, una balena d'aquelles dimensions que arribi a la costa, a més que dius que és un exemplar...
No era gens habitual.
No, bueno, és un rorqual, que és la balena més grossa que circula. De fet, després de la balena blava, que ja se sap que és l'animal més gros que hi ha, és la segona balena, per tant, el segon animal més gros que hi ha en el món. I és un animal que per Mediterrani n'hi ha, però no n'arriben tants a encallar contra les platges. I jo, parlant de gent d'Artà, el que me diuen és que molta de gent no coneixia la colònia Sant Pere i que allò va fer descobrir a Mallorca la colònia Sant Pere. I que quan tu n'has de la colònia Sant Pere durant anys i anys i anys i anys han hagut de sentir gent que li deia sí, jo hi vaig anar quan se balena. Vull dir, això és un episodi singular, la història d'aquest nucli.
I dius que, per exemple, l'artista Miquel Barceló, que té tirada per aquelles contrades, se va inspirar en obres...
Bueno, sembla, segons un testimoni que jo vaig recollir, que té un os. Tampoc no l'he anat a cercar.
Té un os? No... Sí.
Tampoc no he anat a cercar-lo perquè me confirmi si és veritat o no. Això, de fet, queda aquí escrit com un testimoni d'una cosa que m'ha dit un senyor.
Més d'un i dos, va.
Sí. De fet, això en parlen al final, perquè aquesta balena, bé, després de tot el que ha contat que la mà la va tornar a treure, sí. Quan la va tornar a treure va pudir encara més, no van tenir altre remei que pegar-li foc. Per tant, van quedar els ossos. I clar, jo me demanava aquests ossos de què en quedar, gent d'Artà, i és difícil localitzar-la. A lo millor el motiu d'haver escrit això hi ha gent que me dirà que té un os, jo què sé. I un senyor m'ha dit que en Miquel Barceló en té un. No, no. Bé, sempre si és veritat o no, però...
Veiem aquesta crida d'aquí.
És a dir, que aquella balena va acabar... on va acabar?
Bueno, va quedar secant, cremada, i els ossos dispersos. A la biblioteca del Molinàs, en aquella casa que es diu la Petrolera, sí, hi ha una part expositiva de coses de l'home, hi ha un os llarg, un os de 5 metres, un os de maxilar, i té un plafó explicatiu i diu probablement és de la balena que l'any 76 va aparèixer a la colònia Sant Pere. O sigui que n'hi ha un per qui el vulgui anar a veure.
Clar, són totes aquelles llegendes, com les llegendes del vell marí, que tothom diu que va veure un vell marí o que no el va veure, quan se va veure el darrer vell marí, que si els vells marins s'assoleaven a les roques...
Sí, 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 sí. El que passa és que el vell marí ja se'n va més enrere, no? Perquè jo ara parlo de memòria, però crec que l'any 58 està documentat un que va ser darrer per Mallorca.
Sí,
però que passa que se parla d'avistaments esporàdics, però no ho sé. Sí.
No se sap. Tu no n'has vist cap mai.
No.
Miquel Àngel, entenc que aquests dos episodis que te varen colpir, que te varen impactar, o que el Manco t'han deixat petjar durant tots aquests anys... han estat motius que han fet que l'escriptura te sortís carretjats, no?
Bueno,
que brollàs fàcilment.
Bueno, el que passa que li he mirat de donar una forma literària atractiva i, així... Sí, jo he passat gust d'escriure'ls, així com hi ha gent que diu que pateix molt escrivint, jo no dic mai això i he passat gust... I no sé si m'ha estat molt difícil o molt fàcil, però en qualsevol cas hi ha un cert esforç d'elaboració literària. En el segon, ja ho dic, en el segon, fins i tot, hi ha un joc de dir, com que de jove havia volgut escriure contes sobre aquesta balena i no ho vaig arribar a fer, ara jo m'invento un esbós del que haurien estat aquests contes. Sí.
Clar, que tu tot això ja t'agrada, perquè després d'aquest llibre que jo l'he recomanat moltíssim, Miquel Àngel, és de... com era Cabrera...
Corfú, Cabrera, Martinica, sí.
Corfú, Cabrera, Martinica, de publicar per Leonard Montaner, en el qual...
Leonard
Montaner, perdó, en el qual expliques moltes històries, anècdotes i coses sobre illes diverses de la Mediterrània i del món, i que mos connecta molt amb nosaltres, com illencs, com illòmens, com dèiem, pla.
Sí.
I també és una mica una...
Bueno, és aquest món...
Una manera que... aquest univers.
I té a veure, que aquest univers entre la condició d'illa, la mà, l'aventura, la imaginació, també la vida cada dia de la gent que hi viu.
I tant.
Vinga, hem dedicat més de 10 minutets a
l'Ictit
de la Balena. Han de passar
a
la faula, perquè té dues novetats, Miquel Àngel Lleuger. La faula, aquest llibre de cavalleria d'en Guillem de Torroella, aquest poeta mallorquí. Com és que has volgut recuperar aquesta faula, que a més... a part, conté tot un estudi preliminar de tot allò que envolta aquesta creació.
A veure, sí, són dues preguntes. Primer, per què ho he volgut fer? Ho he volgut fer perquè, bé, perquè és una narració per jo molt guapa i és una petita joia de la literatura catalana medieval, a més, feta a Mallorca. És un llibre molt important de la literatura medieval a mallorquina. Que havia tingut diverses traduccions, però per mi li faltava una traducció, sense voler ser que jo ha fet aquí seran coses, simplement sé que m'agrava a mi que hi fos, que jo volia que hi fos, que és una traducció que no només la passàs a català modern, sinó que la passàs a català modern respectant el mode mètric i de rima. O sigui, això és un poema narratiu en vers, el que sigui una obra rimada, que són versos de 8 síl·labes que rimen de dos en dos. Aleshores, per jo, això és una forma de fidelitat. Hi ha gent que diu que la fidelitat traductora és la literalitat del que explica l'autor, però la fidelitat traductora també pot ser reproduir en la teva llengua el que dius original en una altra llengua. Reproduir és aquest molt formal, de manera que soni d'una manera semblant, per dir-ho així, en el lector modern, a com devia semblant el lector de la mitjana quan se va escriure. I respecte a l'estudi introductori, jo he volgut... Clar, jo cito molt d'autors i molt d'estudis i molt el que han dit diversos especialistes, però no és en s'afany de demostrar que he llegit tota aquesta gent, sinó una mica quasi diria el contrari, com que diu, jo com que no som medievalista, no som un estudiós de literatura medieval, el que faig és exposar el que han dit els altres, explicar d'una manera més o menys coordenada i diferent temes de el que han dit els altres, a manera de presentar al lector el que és aquest llibre.
Però bé, com a tots els tòtems de la nostra llegenda.
Sí,
llegendes. Sí. I perquè trobam la fada Morgana, la llegenda del rei Artús...
Sí, no, aquest tema d'Artús és una cosa que no he dit abans, que una de les coses que fa molt important aquest llibre és que és una de les poques mostres de literatura artúrica medieval en català. És a dir, a l'edat mitjana, els relats artúrics varen tenir una popularitat immensa entre la gent que llegia, entre els sectors de població que llegia, tota la literatura artúrica, les històries d'Artús i de tot el seu rol, o de cavallers i fada Morgana, etcètera, etcètera, tenien una grandíssima popularitat. I a literatura catalana, segurament la mostra més important de literatura artúrica és aquest relat, que, bueno, en aquest punt jo crec que convé explicar una mica de què se tracta. S'ha tractat d'aquest cavaller que un dia passeja en el seu cavall per Solla, et solleric, és d'una bona família que els havia tocat una possessió per Solla en el repartiment, en els seus avantpassats que havien vengut amb en Jaume I, i un dia passejant per allà arriben al port de Solla i veu un ocell de colors damunt un escull, s'hi puja per agafar-lo, i aquest escull, quan té, resulta ser una balena. Eh? Per una coincidència, són dos llibres amb balena. Sí. Aleshores, aquella balena el s'endú, i el s'endú a un lloc que sigui l'Illa Encantada, i en aquesta Illa Encantada troba el rei Artús. I manté un diàleg amb el rei Artús. O sigui que està entre literatura artúrica, viatge fantàstic, sí, viatge a l'altre món, tot aquest llibre cavalleria, també tots aquests gèneres medievals.
Perquè qui era en Guillem de Torroella?
Guillem de Torroella era un jove, quan dic un jove vol dir que tenia aproximadament 25 anys i va morir en aquesta edat, un jove de casa bona, per dir així. Un dels seus avantpassats, que no està clar si era repadrí o més que repadrí, però un dels seus avantpassats era un Guillem de Torroella, que era un dels nobles que havia vengut amb el rei en Jaume a la conquesta de Mallorca. I que en el repartiment de Silla els havia tocat un parell de trossos importants. I un d'ells els havia tocat la casa de Vinibací, que és una casa que encara existeix. Ara hi ha un parell de casetes més i parlarien del llogaret de Vinibací, que està entre Solla i Fornalutx. I aquest jove, òbviament, era un jove que llegia, perquè haver escrit això vol dir haver llegit la literatura artúrica, va llegir en francès, va llegir en provençal, vull dir que era un... per tenir aquesta edat, era un jove que llegia, i, bueno, i va tenir... devia tenir inquietud de narrador i va escriure aquest llibre.
És una història que té molt de món, ho dèiem abans, rondaístic, però també s'ha interpretat, ho dèiem abans, com una metàfora política.
Sí. Aquest és un tema... es concentra d'estudiosos, per això dic que jo el que dic és explicar el que diuen els altres. Es consens dels estudiosos és que és una certa alegoria política. És a dir, això se va escriure alguns anys després del final de la casa de Mallorca, com a dinastia regnant a Mallorca, després de la batalla de Llucmajor, en què el rei Jaume III va ser derrotat, i el seu fill era el Jaume IV, l'infant Jaume, que no va arribar a regnar, i que el teníem, els reis de la corona Aragó el tenien presoner. I quan Guillem de Torroella va veure el rei Artús, el troba com entre reixes. I molts han volgut llegir una al·lusió en la situació d'aquest infant en Jaume en el sentit de ser un llibre de reivindicació de la recuperació de la corona de Mallorca. Un llibre a favor de la restauració de la corona de Mallorca, de la casa de Mallorca, de la casa de Jaume II, Jaume III, rei Sant, que, com sabem, és una restauració que no va arribar.
Clar, parlàvem d'en Guillem de Torroella, que poden dir que té descendents ara, igual de Torroella podien ser...
Sí. A veure, ell se diu Torroella, però Torroella i Torroella és el mateix llinatge, que de vegades passen aquests petits canvis.
Tu que filòleg.
Ara no sé dir el nom concret.
Sí, però té un nom, sí.
Sí, bueno, que la transcripció o el que sigui cau en paraules.
I Torroella i Torroella.
Torroella i Torroella, sí, són... que de fet el llinatge original devia tenir a veure en Torroella de Montgrí, perquè aquells llinatges tenen a veure en llocs de procedència, els topònims. Aleshores, la branca a Torroella en un moment determinat se va extingir, però va continuar la descendència a través d'una família igual, que va adoptar la forma igual de Torroella. Probablement perquè tenia aquest escriptor com avant passat era un motiu d'orgull. Aleshores, aquests iguals se van passar d'iguals de Torroella, per tant, són els hereus d'en Guillem de Torroella, descendents d'en Guillem de Torroella.
Clar, i en aquesta traducció que em fas, Miquel Àngel, dos dominar molt el francès, perquè
Bueno, anem a veure. Aquest tema, jo dic traducció, molta gent diu, li hauria de dir versió, però estrictament parlant és una traducció, perquè la llengua no és tant el català com l'occità. L'occità que llavors en aquell temps li deien és provençal, perquè en lingüística moderna és l'occità, que és la llengua que molt de poetes català medieval feien servir. Hi havia una mica com a la convenció de que la prosa se feia en català, però la poesia se feia en provençal, o en occità. I clar, m'ho vaig dir tu que d'occità tu no ets un occità, no som un occitanista, però també és veritat que l'occità medieval i el català medieval no són tan llunyans, i també és veritat que hi ha edicions crítiques que resolen qualsevol dubte. I també, per lo que dius del francès, hi ha alguns personatges com Morgana del rei Artús i una serp que parla, que s'expressen en francès. Però, bueno, jo respecte a això te diria el mateix, que hi ha prou edicions que resolen tots els problemes de comprensió que hi pugui haver.
I t'ha agradat indagar en l'occità?
Sí, bueno, és una llengua molt guapa, és d'aquestes coses que tu quan hi fas feina dius, ara m'agradaria, però no se pot dedicar tot, lògicament.
Mm-hmm. Però feia temps que ho tenies entre sa i sa, ja? És a dir, fer aquesta obra completa que feia falta?
Mira, que ho dius, la veritat és que si jo normalment tenc com una llista de coses que m'agradaria un dia fer, i una mica sa casualitat m'hi va dur. Varen fer una excursió, varen passar per aquell lloc de Benibassí, que jo no hi havia estat mai, i després, parlant amb una persona sola, m'ha dit, de Benibassí, és d'on eren? Guillem de Torroella, i això m'ho va com...
Massa s'ha vist.
I d'aquí aquesta faula fantàstica, que tenia bé, no sé, que se'm fes qualque, no sé si representació...
Bé, una lectura, o... Sí,
una lectura,
sí. A veure si muntam alguna cosa.
Una cosa gran, també un còmic, sí. Perquè clar...
Bueno, se n'han fetes, clar, perquè aquestes, ja dic, aquesta versió amb poesia, amb vers rimat, però s'havien circulat en altres versions anteriorment. Hi ha una versió infantil que va publicar Moll fa molt d'anys, que va fer Ramon Díaz, que és un professor. Hi ha una versió teatral que va fer la Iguana, també fa una sèrie d'anys.
Ah, sí?
No he descobert cap text poc conegut, ni de molt, simplement he fet aquesta versió en vers.
De la faula de Guillem de Torroella i traducció Miguel Àngel Lleuger, edició bilingüe, perquè està en occità i original.
Sí.
I on se conserva?
És una història, això ho explico. El que passa és que això ho explico breument, perquè és una història, una cosa per erudits, perquè no hi ha un sol manuscrit, o sigui, no hi ha un manuscrit que sigui considerat el més proper a l'original que va escriure ell, sinó que n'hi ha bàsicament quatre, n'hi ha dos que són els més complets, però els que estan en millor estat té un fragment que li falta. Aleshores, aquí hi ha una feina filològica en sentit d'aquests filòlegs que òbviament n'han fet d'altres que són especialistes en això, i jo el que he fet és aprofitar la feina que han fet. Però està escampada en diversos manuscrits.
A més, una faula, una obra que va inspirar autors tan destacats com Bernat Metge, en Sant Tormé de Junot...
Sí, més que inspirar, que se coneix, sí, inspirant certa manera, que se coneix, que l'havien llegida i que l'apreciaven, perquè van incorporar obres seves, obres tan importants com el Tirant-lo Blanc, o altres de Bernat Metge o en Sant Tormeda, van incorporar episodis que tenen un ressò molt evident, algun motiu, alguna caracterització d'un personatge, alguna descripció de lloc, el que sigui, que segur que són d'autors, clarament. Vull dir que era un llibre conegut ja des del primer moment, per dir-ho així, i apreciat, i llegit, sí.
I doncs ja tenim literatura diversa, perquè amb aquest dos llibres
estan diferents. Sí, són molt diferents, sí. Tenen la balena en comú,
Miquel
però...
Àngel. Exacte, la balena
és allò. Per començar curs sí. Lector.
D'unió, que el vareu presentar dissabte passat a Manacor.
Sí. I farem alguna cosa a Palma, a Solla, jo crec que han de dur la faula, l'han de dur a Solla i l'altre l'han de dur a Colònia i Sant Pere, però tot això encara no està.
Bé, a poc a poc, ara
poc
ja
a poc, sí.
Tenim a les llibreries, que és important.
Sí.
La faula està publicada per la nova editorial Moll, i el díptic de la balena aparencial a edicions. Molt recomanables aquestes lectures, que també mos duen un poc a conèixer més la nostra història. Miquel Àngel, moltes gràcies.
No, gràcies a
ja
vosaltres.
Ja tens el pròxim...
Ja escriu.
Segur que sí.
Sempre s'escriuen, però no tens res d'imminent, per dir-ho així.
Ni pensat.
No, bueno, coses que vaig fent.
Segur que té cosa. No, encara no ho vol
dir. Mira la bossa, una bossa i la mira.
Sí,
del teu llibret. I...
Miquel Àngel Lleuger, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per un làmetre, pausa i tornem tot d'una.
El Paraulòmetre.
Avui juguen el Paraulòmetre en...
Toni Pinyo.
Com estàs preparat?
Esperem que sí.
Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Quin temps fa?
I quina és la darrera paraula que dius abans d'anar a dormir?
Valla jornada.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Otorrinolongo. No sé si ho he pronunciat bé.
I la més curta?
Ai!
Quina paraula te costa pronunciar?
Totes.
I quina és l'expressió que t'agrada més?
Figaflor.
Quina és la paraula que més repeteixes en el teu dia a dia?
Tal vegada puntura, ja està bé.
I quina paraula fas servir per saludar, normalment?
Web, com anam.
Quina és la paraula més amorosa que fas servir?
T'estim.
I quina expressió utilitzes per xerrar de l'acte sexual?
Hem d'anar a fer l'amor.
Quina és la paraula que t'agradaria recuperar?
La farnària.
I ja per acabar, quin és el teu moment tèntol, el teu moment de relax del dia?
Després d'un bon dinar.
I quan penses en aquest moment, quina cançó te rebé?
M'agrada la música clàssica, però no me diguis el nom. Chopin, en Beethoven, tot aquest...
Ràdio és història.
Comença la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als productors i a la indústria agroalimentària d'aquí. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 60. Consulta tota la informació a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Soc en Sebastià de Palma i la veritat és que una altra paraula que fa temps que no escolt, que la deia molt la meva padrina, era oratge. I també me recorda aquest cap vespre d'estiu, de final d'estiu, en què ja no fa tan bon temps.
Gastronomia arxiana amb la senyoreta Brioche.
De 6 minuts i ara un moment molt especial en aquest programa perquè hem de saludar la nostra senyoreta Brioche. Com estàs?
Benvinguda. Hello, hello.
I avui vens molt ben acompanyada.
Mira, avui venc amb una persona que té llinatge de fruita tropical, però és d'aquí de Solla. Més pistes. Si jo fos una fruita, seria una pinya! Avui a Tèntol, a Gastronomia Arsiana... Aquesta gastronomia que vos brinda a fer amb el que tingueu, el que vos vengui en gana, eh? En Toni Pinya.
Hola, tio.
Toni Pinya, com estàu?
Que bé, Toni.
Moltes gràcies per venir,
benvingut.
Toni.
Fa estona que no vingut.
Molt.
És que molt.
Hem hagut de fer aquesta conxorxa en natiu perquè venguessis.
Els fogons estiran oxidats.
Sí. Sí, però és per l'edat, no? Perquè nosaltres l'entrenem cada setmana.
Cada dia.
Cada dia. I cada setmana en natiu que mos ajuda a menjar el pa ben bé.
Necessària, necessària.
Sí, ho trobo.
Dime el que comes i diré quin eres.
Menjar i menjar bé s'ha de fer.
I ara que està tan de moda, se menjua, no ha cap mitjan, sigui televisió, ràdio, premsa...
Que no en parli.
Que no hagi receptes i menjar, i menjar, i menjar.
Jo també ho trobo. Però massa, Toni?
Massa.
Mos embafam?
Jo crec que sí. El rebost hauria de ser més reduït.
Què hi té en Toni Pinya en el seu rebost?
Ah, que això era una pregunta que estava preparada, perquè, Toni, tu saps una cosa, tu saps que ets, te consideram una, tota una institució, eh? Has estat divulgador de gastronomia i ambaixador de productes. Has ideat ganivets, fet televisió, ràdio i defensant diferents fronts. Atletisme, com era, l'altre?
Filatèlia.
Filatèlia, micòleg, cuiner, fins i tot, vull dir, has estat professor meu fa 30 anys. Saps treballat quan eres jove. Eh? I aquesta és una de les preguntes que jo te tenia preparada. Eh?
A veure, el meu rebost, no per presumir que ho faig ben fet, faig dolç com les altres, totes les persones són humanes i s'equivoquen. Però procuro que sí que predomini els productes de temporada.
Ho sabem.
Mm-hmm. És a dir, ara que toca codonys, pues, fer confitura de codonys. S'ha acabat. Han de menjar caquis, per menjar caquis. Ara vendran les azaroles, ja han vengut les azaroles, ja han passat. Bé, les azaroles.
També.
Aleshores...
Ahir vaig menjar una magrana ben bona.
Una magrana ben bona,
exactament. Que és de guapa, sa magrana, mare meva.
Tot aquest, tota aquesta menjua representa pues, unes característiques gustatives totalment diferenciades que marquen les pautes de la temporada. Perquè si és molta cuina, xerren de cuina temporada. Cuina temporada quina és?
Ara bunyols.
Ara bunyols, per exemple.
Ara toca bunyols.
La setmana que ve són les verges.
Les feixes verges. Sí. I toca bunyols.
Santa Úrsula.
Tant de sort que has refrescat un poc. Perquè, sí, perquè menjar bunyols amb aquella calorada, no sé com ho he dit.
Sí.
Bé, però, de totes maneres, a un matrimoni en la Mediterrània que s'hauria de respectar, que és la temporalitat i la festivitat de cada... de cada comunitat, de cada regió, de regió i això és el que li donaria, pues, evidentment, una cuina saludable, enriquida culturalment.
Mm-hmm. Perquè, per exemple, Toni Pinya no menja auberginis en hivern.
Ah, exacte, això és la aberració més grossa que he vist a la meva vida.
D'acord, perquè mos entenguem.
Ni carabassins.
Claro, carabassins.
Toni, qui te va ensenyar a cuina?
Bé, vaig tenir un gran mestre, és veritat que va tenir un gran mestre, no només a nivell professional, sinó a nivell humanístic. Mestre Tomé Basteva. Tota una institució en el bagatge de la hostaleria dels anys 60, quan va rebentar el boom turístic. Va ser un precursor de la cuina, no només mallorquina, sinó, evidentment, de la cuina hotelera, diríem, en aquella època. Quan per exemple, una figa normal i corrent quedava rebutjada perquè consideraven que era menjar de porcs. Avui en dia una figa, pues, és un tresor.
Sí, ben de compra, veuràs quin preu tens.
Sí. Jo vull dir una cosa, abans, a fora de micro, quan xerràvem, m'explicaves, perquè jo t'he explicat el concepte de gastronomia arsiana.
T'ha agradat aquest concepte?
Sí, ara fa coses rares en ses
Llàstima
mans.
Llàstima que no podem...
Sí.
Això és la ràdio. No
Però resulta que ell ja ho feien, això. Perquè m'has dit que vosaltres, quan fèieu un programa, sempre posàveu observacions.
Exacte. Cosa que avui en dia, per la gent, aleshores... vols fer una receta, digui, fas un pan cuit. Si no tens pa, posa galleta d'inca. I si no tens, una automàtica de remellet perquè no se'ls tens, agafa una cuillerada de prevabor vermell, dolç, i ja donaràs aquest toc de color i de gust. Serà diferent, però aquesta diferència és la que marca la temporalitat del producte. Uh-huh. És a dir, té el mateix gust un trampó en el mes d'agost que un trampó en el mes de desembre?
Està clar no
serà trampó.
Molta gent diu, però això, si a mi m'agrada menjar, diré, perdona, tu en l'estiu te posaràs un abric de bison a anar a passejar per la plaça.
Nit si ven.
Depèn de la moda. M'entens?
Ha passat ja aquesta moda. Però sí, és bo que mos hem d'adaptar. És a dir, dues coses bàsiques. Temporalitat i festivitats. O bé, cultura-tradició.
Cultura-tradició.
Sí.
És evident. A la vegada més tens les verges, evidentment, pues, que hem de menjar? Pues, bunyols, evidentment. Quin tipus de bunyol? Dolç o salats?
Bé, havíem parlat que encara es tenen des boniatos i les patates normalment se fan boniato, patata, farina, sucre, ou.
I jo me faig una pregunta. I abans del descobriment d'Amèrica, com eren els bunyols? Carabassa.
Ah, sí?
La carabassa, diguéssim, ha estat la gran víctima del descobriment d'Amèrica, que hi ha una patata a terra i fa la madona les cuines mediterranis i de tot Europa. Per tant, la carabassa era un producte poc perible, perquè evidentment podies tenir guardada en el prestatge de la cuina pues, aleshores 3, 4, 5 o 6 mesos i no se produeix. I aquest producte vegetal era el que reemplaçava o el que era l'autèntic protagonista a pastissos com, per exemple, un bunyol.
El fan de carabassa, idò.
De carabassa.
Més altre dia vaig menjar un frit de carabassa.
I ben bona,
que no havia menjat mai.
Boníssim.
I va ser boníssim. I la textura i el gust que no te fa falta patata. Perquè la carabassa...
Sí.
Conjuga molt bé.
Jo te faig una recomanació. A partir d'ara, si fas un fritet de verdures,
sí,
posa carabassa. Redueix la patata i posa carabassa. Ah, que sí? Cosa més maca.
Sí, sí, el vaig trobar boníssim.
És que l'han redescobert, la carabassa.
Mm-hmm. Ara l'estan de redescobrint.
En els cuinats.
En els cuinats. Una llenties amb un pot de carabassa o un ciurós amb un pot de carabassa, doncs és fantàstic, és fantàstic. Basta, agafant la paraula d'en Trump, aquest home que ara està tan de moda. Què farien els americans el dia d'Acció de Gràcies amb una bona tarta de carabassa? No seria el dia d'Acció de Gràcies. Seria com les verges... Ara, sense
bunyols.
Sense bunyols.
Ah. I t'agraden els bunyols de bacallà? Trobes que tenen similitud de fer-se pasteta dolç o salat o m'ho estic inventant?
A veure, sí. M'agraden els bunyols de bacallà, però per una sola menjada.
Sí.
A nivell personal, evidentment.
Sí.
Després cada persona té els seus gustos. Que s'està innovant i s'estan posant, per exemple, pastetes dolces per fer coses salades, barrejades, no només el bacallà, sinó peix sec, per exemple, hidratat i utilitzat per posar bocinets a dins ni la pasta dels bunyols, per això se fa. Com se, per exemple, se pot fer la mateixa, en lloc de fer colflor i fregida normal i corrent passada per farina i ou, fer-la amb pasta de bunyol també queden fantàstiques.
Com unes rauletes.
Com unes rauletes.
Són delicioses.
Bon. Mm. La rauleta tenia també és un altre plat de tardor.
Mm-hmm.
Que se pot menjar tot l'any perquè és un aprofitament de restos de plat.
Mm-hmm.
Si ja has fet, per exemple, una llampuga amb preves, t'ha quedat i no s'ha acabat de fer per no congelar-la, el que pot fer és desossar o desespinar aquest peix que t'ha quedat, capolar-se d'això i fas
una pasteta
amb un bon fondo de ceba i fas unes rogades espectaculars.
Mm-hmm.
Això no es cuina mallorquina, es cuina mediterrània, perquè aquest tipus de preparacions et trobes a tot arreu de la litoral mediterrani.
Mm-hmm.
O sigui, te vas a Turquia i te trobes aquest tipus de pastissos. Igual que els bunyols, perquè pensant que el bunyol només és nostre. No, bunyol n'hi ha per tot. El nord d'Àfrica, tot el Magreb, els Balcans,
el donut Turquia. Podia ser un bunyol?
Els donuts...
aquí hem arribat.
Margalida!
Els donuts...
És un macrobunyol.
Té pinta de bunyol. Però això són els suganiots. O les berlineses. Que els suganiots i les berlineses són pastissos de fritura típic de les comunitats jueves. I quan els jueus van a Amèrica s'enduen els suganiots, sobretot les cuines askenazis. I un enginyer per mecanitzar per produir a nivell industrial els suganiots creen els donuts. Creen unes màquines que fan un...
Per enganxar... Un farater mig.
I això, diríem, també és un bunyol.
És que, home, encosa una pasta fregida.
Exactament, exactament.
No.
El que passa que no té nom de bunyol, té nom de donuts, i que internacionalment pues, ha conquerit. Ojalà nosaltres, un bunyol mallorquí, poguessin conquerir. Tindríem un altre producte per ofertar a la resta de la població.
És boníssim, és bunyol de terres amb vegans, donut.
Antoni Pinya té receptes amagades o secretes?
Sí. Sí que en tinc.
Són bones?
Per tant, no les poden comptar. No, no les poden comptar.
Ni una.
Són aquells apunts que te falten corregir. És a dir, com aquella persona que fa una novel·la i tatxa fragments d'aquella novel·la perquè consideres que no és correcta. Mm. Pues a la cuina pues tens aquells borradors fets culinàriament i analitzes, ahí posaria una liliàcea o no li posaria una liliàcea? O li posaria un bolet o no li posaria un bolet? O li posaria aquest condiment o li posaria un condiment? Són fragments culinaris, que li he dit jo, que manca construir la seva totalitat i per atreure-lo, diguéssim, això, aquest plat està fet amb això i això i això, i us encantarà.
Quan t'hagin millorat aquesta recepta, llavors deixarà la secreta.
Deixarà la secreta.
És a dir, quasi que...
Jo no m'aqueta res per això, tot ho he donat a la meva vida. Així com a cuiners, no, aquesta receta ni miaris, no se puede tocar. No. La receta és de tot, a tothom. I, a més, jo sempre he pensat que els que tenen l'oportunitat de fer feina amb un davantal posat i manipular els aliments és un goig extraordinari. És una... No oblideu una cosa molt important que el meu mestre sempre m'ha dit. El comer és un placer que nace i muere con el hombre. Pensar un poquet, aquell nadó, quan acaba de sortir del ventre de sa mare, que pequeia aquestes dues xocolades de llet de sa mare amb una cara de satisfacció, és espectacular. Mm. I aquella persona de 90 anys o 85 que ja ha tancat barres i que no ha manera de fer-li menjar, que ja vol abandonar-se aquesta vida, per tant, tenia tota la raó. Neix i mor en Salmo. Mm-hmm.
Que interessant. Heu parlat d'un tema, que són els bolets, i heu parlat de temporalitat. Clar, de cada vegada és més complicat trobar bolets, o Toni Pinya menja bolets d'altres contrades?
Jo menjo bolets perquè n'he après a menjar i cercar el dos. Jo crec que aquí hi ha una errada dels nostres governants, i me permet que em fiquin la política. Haurien de... Les comunes, que se tenen moltes poblacions, tenen comunes públiques, de tancar-les i pagar un peatge, que ja que paguen tant d'impostos, per poder cercar bolets i amb una quantitat que no sigui excessiva. Si tu te'n vas amb un cistell...
És a dir, limitar com es peix.
Si te'n vas a les peix i dius, només pot pescar 50 rons, pues, tu pots anar a recollir pues, un quilo i mig d'esquadra sants. I aleshores tothom tindrà l'oportunitat, perquè si no, realment, la gent d'esquadra sants mallorquins quedarà sense conèixer-los, perquè davant desapareixen.
Perquè ho vas a cercar i no n'hi ha.
Abusen. Abusen.
Massa cercadors, pa amb material.
I això és el que està passant sobretot per la tramuntana, perquè fan mal, fan desastres.
Mm-hmm. Clar, per això cada vegada és més complicat menjar bolets d'aquí.
És complicat. Mm-hmm. A part que climàticament hi ha anys que no acompanyen, i això, evidentment, també s'ajunta a totes aquestes penúries que estan passant. És que vos agrada cercar menjar bolets.
Clar. És un goig anar a cercar bolets.
Ai, sí. Són tan guapos.
Quan trobes un esclat de sang, jo crec que hi ha poques alegries tan grosses com trobar un esclat de sang. Mira quina cosa.
Les alegries i les emprenyadures més grosses quan te l'has trepitjat. No tinc...
O l'ha trepitjat un altre. Encara és pitjor.
Enyores l'esclat de sang d'abans?
Quin bàmbol que no ha vist això.
Enyores l'esclat de sang d'abans? O encara diré més, enyores que ha gust d'abans?
Sí, moltíssims. El gust de rebost mallorquí. Que hi havia aquells penjarois de la matança, que hi havia aquells penjarois de rempa fent sense panses, hi havia pues, aquella teada de bacallà, soli que agafaves, anava a agafar oli per fer pa amb oli i ja...
Fa aquell olor,
inclús sí. Pot passar de ranci, perquè sí. Sí. Feia dos anys...
De motor, no, que li he dit jo. Fa olor de motor.
Aquells olors avui en dia no els trobes.
No.
No els trobes.
No se sent.
De fet, jo li he demanat quin és el gust que suporta pitjor. Ho vols contar, això, que m'has dit que no t'agrada gent robegar una tàpera?
Evidentment. Una tàpera crua.
Crua.
Ah, crua.
Mm. S'amargó més repugnant que pugui haver. Més que sa fel. A postres les tàperes se posen amb aigua sal i se trompen i se conserven per conservar i matar gust.
Jo estic amb tu. Mm-hmm. També a la tastada crua.
El nostre oient, si volen fer qualque prova, escapollito de la tàpera, que se la posin sa boca i peguin unes mossegades, serà horrorós. L'experiència més negativa a nivell gustatiu.
Que el tengut. Vaja. Cuinau cada dia, Toni?
Quan sa madona me demana per fer... Que no has de fer tres dinar, dic, ai, ja era, hi vaig. I aleshores, pues, procuro fer el que tinc a mà. Mm. No soc de... Hi ha un dia a la setmana que preparo un parell de cuinats i ho tenc en tàpers, perquè això s'ha de molt de fer tàpers. Mm-hmm. De vegades ve qualque fi. Papa, m'han punt d'un tàper. De tot en un tàper, fill meu. Però normalment m'agrada una cuina ràpida, senzilla i fàcil de fer. Mm-hmm. O sigui, no faig dobles coccions, no me veuràs fer un plat de butze de bou, perquè has de coure la butze, has de fer el sofregit, i perd massa hores. Mm-hmm. No vol dir que no sigui un plat excepcional, però no. M'estim més fer un pan cuit, m'estim més fer un fideuets, m'estim més fer un arròs així amb una catxofa i un calflori. Coses senzilletes. I si faig un peix, pues un peix torradet amb una ensaladeta. Coses normals.
Sí. No?
Perquè, evidentment, el que prima és alimentar-te d'una manera saludable.
Mm. Però dins de senzilles, eh?
Sí, qualitat, sí. No,
coses senzilles se refereixen a coses que són fàcils de fer, però senzilla a nivell organolèptic no té tant de valor un pan cuit, un pan boli, que un racó de vedella rostita en tòfones.
Uh-huh. No, m'han posat molt seriosos, sí, no? Amb el tema gastronòmic que havíem parlat també.
Vos estan posant massa seriosos. Uh-huh.
Sí, li donem una importància com una solemnitat adquirida que no cal. La qüestió és alimentar-se, està bé.
Està bé. I fer les coses senzilles, les més senzilles possibles. És que jo ara m'han dit que he de posar soja perquè si posa aquí un terra de...
No,
bé, no.
No cal. No
fa sal i per bo i per bo mort i un pot d'oli.
Clar, no hi havien cuinat mai abans en soja.
I ara, si te'n vas a les prestatges de les cuines modernes i veu tota una quantitat de producte, dius, això que punyetes és? En grafies asiàtiques i en grafies que dius, això no són capaç de llegir. Per un costat, pregonam la informació alimentària. I per l'altre, l'estem tirant en terra.
Sí. Bé, jo estic supercontenta d'haver-te tingut aquí. Ha estat com un repte, perquè crec que feia molt d'anys que volia dur-te, per tant, jo, estimats oients, estic supercontenta d'haver tingut aquesta pinya tropical aquí, atent.
La faràs plorar, aquesta pinya
bueno,
tropical.
Bueno, plorarem junts, si vols, eh? Celebrem ses coses. I jo només vull que m'acontis un secret teu, perquè m'has dit que vas començar cuinant als 14 anys. Vinga, va, m'hauràs d'arxivar una cosa que una anècdota, per petita que sigui. Vinga, Toni, estira't.
Bueno, jo anava d'artista. Vaig fer feina 2 anys amb en Lluís Castaldo, ceramista. I l'ajudava a escriure darrere les peces que fa ell. La paraula Sawyer.
Quin estil tas.
I amb un raspall li feia net els esmaltes. I va crear unes ganes de fer coses diferents i de fer-me artista, una paraula. I això no va poder ser perquè no hi havia diners suficients a casa mare per poder pagar els estudis de Belles Arts a Barcelona. I ma mare estava avorrida en jo, perquè realment menjava com un trabuc i havia de fer qualque cosa. I va dir, saps que fet cuina com ton pare. Mon pare era cuiner.
Ah, ja ve, no?
I 4 coses que me van ensenyar, vaig començar a descobrir que la cuina també és un art, perquè evidentment tens una matèria prima que la prepares, la transformes i la converteixes en una menjua, amb un aló i un part visual molt interessant. I això va ser els meus inicis. I la gran sort va ser que després de descobrir com era la cuina, se va crear l'escola d'hostaleria d'aquí, de sindical de cuina, que va acollir en mans el mestre Tomeu Esteve. I vaig tenir la gran sort de tenir un dels millors mestres que hi ha hagut, evidentment, en aquestes lligues. I això és el secret.
Bueno, no és petit, el secret, eh? És un gran esforç, és un aixecar-se cada dia i de mica en mica s'omple la pica,
sí,
no?
Tenir un bon mestre, sí, i tenir gust, perquè és allò que des. Al final no deixa de ser un art sobre combinats ingredients, sobre...
Absolutament.
Sobre on hi ha la qualitat, en quina triassa domàtica bona.
A mi s'acaba de pronunciar una... dermatologia de l'individu de la professió. Hi ha una cosa molt important que la gent s'oblida. No basta que tinguis uns coneixements, no basta que sàpies cuinar i manipular, sinó que has de portar una cosa molt important, i això crec que deontològicament a totes les professions, que és l'estat d'ànim de l'individu. Si estàs emprenyat, no agafis cap guinevet ni cap casserola. No pots sortir mai bé.
No. Elba.
Ni un micro de ràdio.
No.
Per tant, l'estat d'ànim és importantíssim per afrontar aquesta cuina que a nosaltres ens encantaria fer, pues, cada dia, amb il·lusió, amb ganes i amb alegria.
I de Toni Pinya, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per aguantar-me.
Us ha encantat que vengueu. Haurem de repassar...
Repetir. Quan t'agraden, sí, se poden repetir, no?
Sí,
i
tant. Has de refegir.
Quan vulgueu. Aquí això és que vostre.
Gràcies.
Si haurem de menjar, d'art i de cuina. Com ho fem cada setmana. Tot i que a vegades me'ls prenen llicències també aquí.
I tant.
Però això, si sempre ho fem amb bon humor i mai emprenyat.
Això m'agrada. M'agrada això.
Ho intentam.
Sí.
Toni Pinya.
Una abraçada.
Tio, moltes gràcies.
Gràcies.
Esperem la setmana que ve. Ja no mos queda més temps, però nosaltres tornem demà. Moltes gràcies a tots. Fins demà.